Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I ara que no ens escolta ningú, us diríem que al final hem pogut parlar amb la directora del CAP. Al final, tot plegat ha vingut propiciat per aquesta jornada que es va celebrar el passat divendres a l'edifici Miramar, la jornada Fem Salut Model Col·laboratiu, que va aplegar a Sitges a molts professionals i també, òbviament, gestors, representants polítics, per parlar de... Carola, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Per parlar de...
Per parlar d'aquest nou projecte de treball col·laboratiu, que d'alguna manera és un projecte que està instal·lat i que ja està instal·lat a altres municipis que el fomenta i el proposa la Generalitat de Catalunya des del departament, i que Sitges es començarà a implementar ara. I que no és res més que un treball conjunt entre departaments. Quins departaments? Entre els departaments de salut, és a dir, entre els professionals del CAP,
sí,
i els departaments de l'àrea de benestar social de l'Ajuntament, és a dir, de les àrees socials de l'Ajuntament. Per què? Doncs perquè hi ha pacients que arriben al CAP amb unes situacions de vulnerabilitat en alguns casos, o d'excepcionalitats socials, o de necessitats, que també són d'alguna manera usuaris d'aquests departaments socials, i hi ha una necessitat d'unificar treballs, d'unir circuits per tal d'evitar duplicar feines i sobretot per tal de facilitar la vida amb aquests pacients d'una banda, usuaris de l'altra, que moltes vegades requereixen de serveis que està bé que vagin integrats, perquè al final són per la mateixa persona, no? És el mateix ciutadà que requereix de l'ajut o de la col·laboració, de l'assistència de diferents departaments, i el que fan és ajuntar-se, sumar esforços, fer circuits comuns per tal de facilitar la vida amb aquests pacients, mm-hmm, que no hagin d'anar aquí a demanar un paper, per després anar allà a demanar un altre paper, etcètera, etcètera. No?
Per tant, el divendres es reunien persones que tenen molt a veure amb l'assistència social i persones, òbviament, que tenen molt a veure amb l'assistència sanitària.
Exacte, de fet, el divendres al Miramar, si anaves, era molt fàcil que trobar-te el teu metge de capçalera, i de fet em va passar, em vaig trobar la meva doctora de capçalera allà, els infermers, les infermeres del CAP, perquè estaven allà al Miramar. De fet, ja s'havien des del propi CAP que divendres seria un dia de serveis mínims, al CAP, al Centre d'Assistència Primària de Sitges, entre altres coses perquè estaven al Miramar. I d'altra banda hi havia tècnics de l'àrea del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Sitges.
Aquí escoltem primer?
Escoltem primer a la regidora Júlia Vigó, regidora de l'àrea, i a Núria Camacho, que és treballadora social del CAP, i totes dues ens expliquen una mica en què consisteix aquest model col·laboratiu.
Regidor, si pots explicar una mica en què ha consistit aquesta trobada, que d'alguna manera vol unificar o aconseguir un treball conjunt entre el servei sanitari, no en aquest cas els treballadors del CAP, i la regidoria de benestar social.
Doncs sí, de fet aquesta trobada d'avui el que fa és cristal·litzar d'alguna manera una voluntat compartida, no? En aquest cas, doncs, entre les treballadores de l'àmbit de la salut i les treballadores del Departament de Drets Socials. I el que és, doncs, això, no? És una voluntat de treball compartit i, per tant, una primera pedra per avançar en aquesta direcció, a través de la qual, doncs, avui, en aquesta jornada, hi ha diverses intervencions que el que fan és demostrar que treballem en àmbits compartits i que, per tant, és necessària aquesta coordinació entre departaments i aquest objectiu comú, doncs, posar-lo en evidència, no? I fer aquests primers passos.
Necessari i per beneficiar què i a qui?
Doncs per beneficiar, evidentment, a les persones. Nosaltres som serveis que treballem amb una atenció primària a les persones i que, per tant, moltes vegades hem de fer front a problemàtiques molt diverses, no només d'un àmbit molt concret social o molt concret sanitari, doncs, sinó de vegades de molts àmbits, no? I, per tant, som professionals polièdriques en aquest sentit. I, per tant, també va adreçat a les mateixes treballadores, perquè això ens aporta, des dels diversos departaments, a les treballadores molta seguretat a l'hora d'intervenir. No? Doncs perquè partim d'unes decisions consensuades, d'unes òptiques diverses i, per tant, a les treballadores això també, les decisions de consens i el treball en equip amb objectius comuns també fa que siguin molt més eficients i que tinguin aquesta tranquil·litat o seguretat a l'hora de fer les intervencions.
Aquesta tasca col·laborativa no es feia fins ara, o sí, ara es vol augmentar? Per què aquesta jornada?
El treball interdepartamental sempre hi ha de ser d'alguna manera o altra, no? Però el que volem és ara institucionalitzar-lo, protocolaritzar, fer regulars aquests espais de trobada, aquests grups de treball, i que ens permeti això, doncs, tenir tot unes eines compartides, parlant el mateix idioma, conèixer-nos, posar-nos cara, i que això doncs el que et deia, no? Sigui un model col·laboratiu establert i formal.
Perquè no tenia o no funcionava aquest model col·laboratiu, què representa o què representava fins ara, no? És a dir, quins impediments us podíeu trobar, en aquest cas des de l'Ajuntament o des de la Regidoria de Benestar Social, pel fet de no tenir un treball col·laboratiu?
Doncs el que passa moltes vegades amb les persones que tenen una situació complexa o de vulnerabilitat és que van a molts serveis, no? Acudeixen a molts serveis. Hi ha molts serveis municipals, també d'altres administracions, i moltes vegades hi ha un desordre en aquests serveis. Fins i tot es podrien arribar a produir duplicitats. Hem de ser eficients, no?, com a administració pública, i evidentment això ens facilita aquesta eficiència, aquesta millora en l'atenció i aquesta tranquil·litat de les treballadores i treballadors.
Explica'm el perquè d'aquest tipus d'aquesta formació avui, el perquè d'aquesta voluntat o d'aquest projecte de treball col·laboratiu.
Bueno, perquè es veu que serveis socials i salut atenem un grup de població que són més vulnerables i els atenem entre els dos equips, els dos àmbits, i llavors és necessari, doncs, tenir una mirada conjunta i fer plans d'actuació conjuntament per tal de poder atendre aquestes persones millor. En resumint, és això.
No tenir aquest treball conjunt o potser que no estigués coordinat aquest treball o aquesta col·laboració no estigués coordinada, què representava o què podia representar per les persones, diguéssim, pels ciutadans i també pels treballadors?
Bueno, sí que es feia coordinació, i perquè entre els dos equips la voluntat dels professionals sempre ha sigut, bueno, poder donar una bona atenció a la persona, però no estaven, encara no s'ha de posar els canals, buscar els espais, unificar les mirades, conèixer-nos, i això és una mica el que ara començarem a fer, que hem iniciat aquest any.
Amb la voluntat d'arribar a on?
Amb la voluntat de poder atendre millor a la persona, que aquests grups més vulnerables estiguin millor atesos, sempre respectant les decisions de la persona i l'autonomia de la persona.
En quins punts o en quins aspectes considereu que no estaven prou ben atesos? Precisament per aquesta manca de col·laboració, de compartir?
No, atesos, a veure, atesos estan ben atesos. El que passa que és buscar solucions a les dificultats o a les mancances que hi ha. I per això és necessari fer un pla de treball conjunt.
Però quines són les dificultats i les mancances?
Bueno, vale, és una miqueta el que he explicat, no? Doncs amb la gent dependent, hi ha dificultats, i llavors la gent necessita més suport. Hi ha una sèrie de factors, no?, entre barreres arquitectòniques, que la persona es troba, valoracions de la dependència que retrasen una mica, això en el grup de gent gran. Després en el grup d'infància hi ha altres problemàtiques que s'han d'abordar conjuntament.
D'acord.
Gràcies. De res.
Han escoltat primer Júlia Vigó, la regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, i després Núria Camacho, treballadora social del CAP. I ara, com els dèiem, la Carola Batón, ven cap aquí, mira cap aquí, a la directora de l'equip d'atenció primària de Sitges, vaja, la directora del CAP.
La directora del CAP, la doctora Hermínia Palacín, que serà doctora de molts dels que ens escoltin, perquè ella exerceix de doctora, que és veritat que ens costa molt que ens atenguin, bueno, per temes burocràtics...
Com dirien en castellà, un mundo sí. Cuesta. I han passat moltes coses al CAP, entre elles tot aquell drama, ho diem així, de tots els pares i mares que cercaven pediatre i va haver tots aquells problemes al CAP i no hi havia forma humana de poder-ho fer, diguem-ne, que dins els tràmits administratius habituals en els quals es fan aquestes peticions. Per tant, quan la Carola va tenir la directora allà, pim-pam, escolta, a veure si un dia podem...
Sí, la vam abordar, vam parlar amb ella 6 minutets, que podran escoltar-ho de seguida. Ens va explicar, crec, coses molt interessants del funcionament del CAP a data d'avui, a dia d'avui, entre altres que han augmentat amb 2 metges, amb 2 doctors la gent, no?, els treballadors.
Per això valdria la pena que més sovint pogués parlar la directora del CAP.
Ens van dir que vindria més endavant, que no tardaran massa en venir, a veure si és veritat. En qualsevol cas, amb ella vam parlar primerament d'aquest nou projecte col·laboratiu, que ella explicava que, per exemple, a Vilanova ja fa temps que es fa i a Sitges es comença a implementar ara, i vam abordar, mirar d'abordar una mica també el tema del CAP de Sitges, sense entrar en massa polèmica, diguéssim, ni en massa detalls. Exacte, ni en massa detall, però a mode general saber una mica com està el CAP en aquests moments.
Que també va cridar molt l'atenció el cada vegada ús més recurrent de les xarxes sí. I de, vaja, en fi, de no tenir el metge davant per tenir un consell mèdic. Cada vegada més l'atenció a través de virtual, a través d'internet,
sí,
serà...
La no presencial, que la li no presencial. Diuen, l'atenció no presencial, en el cap de Sitges representa ja un 15% de l'atenció, que és moltíssim, i a més hem sabut a través d'aquesta petita conversa que resulta que el cap de Sitges és capdavanter en aquest tipus d'atenció, és a dir, s'estan fent bé les coses, entenc, per tant, fins i tot tenen coses interessants a explicar en aquest sentit. Quin tipus d'atenció és aquesta? Doncs tota aquesta atenció que no requereix del tu a tu, que és més un tema burocràtic, d'un paper, d'una petició, d'un especialista, i que d'alguna manera amb el que s'intenta amb això és poder oferir més atenció, més temps al pacient que sí que necessita l'atenció presencial.
Descongestionar, vaja.
Això mateix, això mateix.
Bé, doncs escolti, Hermínia Palacín, la directora de l'equip d'atenció primària de Sitges, a partir, com deia la Carola, d'aquesta jornada sobre un model col·laboratiu i després sobre el CAP.
Bueno, no, el modelo colaborativo es un modelo que se está trabajando desde el Departamento de Salud y se tiene que ir implantando poco a poco en todos los municipios. De hecho, en el territorio nuestro, en Vilanova, ya está implantado y nosotros hemos comenzado ahora porque es una forma de conocernos también las dos instituciones, por un lado el Servicios Sociales del Ayuntamiento y por otro lado Salud, que somos nosotros. Y el hecho de hacer la jornada fue por hacer una apuesta de conocernos nosotros, de conocer el modelo, de dar a conocer el documento, de decir cuáles son los grupos que hemos elegido nosotros para trabajar en primera instancia y de ponernos caras todos y de hacerlo en un espacio un poco más distendido, que no fuese una sesión clínica, que es como más nuestro del día a día. Esto es un espacio un poquito más distendido.
Perquè entenc que és que en el vostre dia a dia de feina aquesta col·laboració, aquesta necessitat de saber dels circuits municipals per atendre segons quin tipus de població és constant, és a dir, és una feina diària?
Bueno, el ciudadano es el mismo para que nos venga al centro de salud o lo tengan servicios sociales del ayuntamiento o vayan a otra parcela de actividades comunitarias. Al fin de cuentas, el ciudadano es el centro de todas las instituciones, con lo cual todo gira en torno a él. Hay momentos puntuales en que el ciudadano tiene determinados problemas o determinadas cosas que se pueden resolver de forma multidisciplinar, y es cuando entran a veces pues servicios sociales juntamente con servicios sanitarios, pero...
I de quin és aquest tipus de trobar informació? Entenc que és per casos d'aquest tipus, en els que han de treballar plegats ajuntament amb serveis sanitaris.
Sí, sí, sí. Básicamente sí, pero no está mal que tampoco que conozcamos sanidad, que es lo que se hace en el resto de la o los activos comunitarios que hay en Sitges, o al revés, todos los servicios que puede tener el ayuntamiento, no está de más que sepan que es lo que nosotros aportamos a la ciudadanía, sanidad.
Per tant, que no siguin comillas, ¿no? O punts aïllats a l'hora de tractar i d'atendre.
El ciudadano siempre ha de estar en el centro de tot. Correcte.
D'acord. Doctora, en tant que directora del CAP de Sitges, m'agradaria preguntar també com està el CAP de Sitges, en quin punt ens trobem. Ja sé que no us agrada massa aquestes preguntes, que no us voleu mullar massa, però bueno, simplement una pregunta genèrica, de quina és la situació del CAP de Sitges en aquests moments, com el veu, si hi ha canvis o es preuen canvis en un futur o no.
Bueno, ara estem molt bé, perquè ens ampliaron dos mèdics. Y la verdad es que esto ha sido es un placer poder trabajar con dos médicos más. En cuanto a datos, que esto son cosas objetivas, pues bueno, yo creo que somos de los centros que mejor accesibilidad tienen de todo Cataluña, 48 horas. A 48, a 5 días y a 7 días también, Y luego es uno de los centros punteros en cuanto a tecnologías, porque tenemos un 27% de nuestra población atesa que está conectada a la MEVA Salud, que eso le permite al ciudadano acceder a sus datos clínicos y hacerlo de alguna manera un poquito más autónomo.
D'acord. Ara deies això de l'accessibilitat de 48 hores, exactament què vol dir això?
Que nosotros tenemos a fecha de 30 de octubre el 75% de los ciudadanos que solicitan hora en 48 horas tienen con su profesional de referencia. Con su profesional de referencia, no con un médico que esté haciendo urgencias, no, con su profesional de referencia. Y eso creo que es un lujo.
D'acord. ¿Cuántos metges en aquests moments treballen al CAP?
14.
14 metges
de familia y 11 enfermeras. Y pediatras hay dos.
És una xifra amb la que considera vostè que es pot atendre bé a la població de Sitges?
Sí, sí, los ratios ahora son correctos. Si la población continúa creciendo más, porque las expectativas, no sabemos si las nuevas viviendas serán para residenciales o serán de vivir del día a día, pues bueno, ya veremos la evolución, pero hoy por hoy los ratios son muy buenos.
Pel que fa a les instal·lacions, s'ha parlat també d'un futur nou CAP, no? En aquesta zona de nou desenvolupament urbà, ja veurem si arriba. Entenc que si la població continua creixent, doncs
sí,
arribarà.
Sí.
En qualsevol cas, les vostres instal·lacions no sé si tenen previsió de créixer o no, o si van rebent, m'imagino que això sí, no? Que reben millores i atenció i manteniment.
Millores i manteniment sempre, eh? Todos los años se hace alguna pequeña cosa. Y bueno, los profesionales han crecido, las consultas son las mismas que hace dos años, antes de crecer los profesionales, pero de todas formas, hoy por hoy hemos apostado mucho por las nuevas tecnologías y trabajamos también online. Hay un proyecto de teletrabajo y se trabaja también online, con lo cual que son visitas no presenciales. Si tú vas al CAP y según para qué motivo vengas, te lo darán sin una visita para tus profesionales de referencia. Te dirán, se lo dejamos al médico, se lo dejamos a la enfermera, lo resolverá y usted venga.
És una aposta que destacaves que en el cas de Sitges és puntera, és a dir, que no tots els CAPs han fet aquesta aposta i en el cas vostre sí.
No, las visitas no presenciales están instauradas a nivel de todo el territorio de Cataluña, ¿eh? Lo que pasa que nosotros, si ya veníamos apostando hacía un tiempo por este tipo de visitas y sí que realmente nosotros tenemos un desenvolupament en esto importante.
Això representa, entenc que aleshores, una menor presència de gent a física, diguéssim, és a dir, que d'alguna manera allibera una mica això?
Que a la consulta venga lo que realmente tiene que entrar y que sea atendido la asistencia. Y si un paciente necesita 5 minutos, 5. Pero si necesita 30 minutos, que podamos disponer de esos 30 minutos para atenderlo, las cuestiones que sean asistenciales. A la burocracia intentamos gestionarla por otro lado, porque ni aporta al paciente ni nos aporta a nosotros dentro de la consulta. Intentamos que el paciente que ha de venir y que necesita realmente una asistencia sanitaria sea la mejor posible, y si necesita 15 minutos, si necesita 10, si necesita 20 o si necesita 30, eso nos permite hacerlo, de la otra manera es imposible.
Ja per acabar, quin percentatge aproximadament de tasca burocràtica té un doctor en un centre com el de Sitges habitualment? És a dir, justament que aquesta és la que potser mireu que no tregui hores d'atenció al pacient, no? Quin és el percentatge? Mira, perquè ens fem una idea una mica de que...
Nosotros tenemos sacado fuera ya de la consulta, y estos son datos objetivos, un 15% ya lo gestionamos de no presencial. No, pues es renovaciones de planes terapéuticos, si hay que hacer un informe, si hay que hacer una revisión de una IT, si hay que hacer una revisión de farmacia. Entonces, todo esto intentamos que se haga todo back office.
D'acord. Gracias.
A ti.
Bé, doncs, com en el cine, pròximament en su pantalla la directora del CAP. Però de moment algunes coses que segurament també deixaran una miqueta més tranquils. Dos metges més al CAP, que això no passa un dia per altre.
Sí, dos metges més això, la voluntat de que l'atenció presencial sigui més tranquil·la, més pausada, perquè augmenta l'atenció no presencial. Uh-huh. I en definitiva el que ens trasllada la directora, no? que el CAP funciona bé, està bé. Per tant, tranquil·litat.
Agraïm la matisació, perquè vostè és pensant no, és que es volen treure els malalts de sobre. No, és que volen que els malalts veritablement que necessiten atenció puguin tenir temps.
És que de vegades anem al CAP per buscar un paper o per demanar hora amb un especialista. Clar. Doncs si això es pot fer a través, no?
I estalviar tots aquests passos.
I estalviar a l'anar, al viatge, el que... Doncs millor.
Gairebé les 12 del migdia. Demà tornarem a Bridge. Vostès diran, jo, Bridge, això, cartes, sí, cartes, però amb en Carles Jordà i amb la Salomé Solà, que és gran jugadora de Bridge, parlarem de Bridge. Per algun dia d'aquests, perquè avui no hi ha hagut temps, però tenim la fotografia allò amb un primer pla i vostès també han pogut veure el vídeo a través de les xarxes socials, el vídeo que ens va enviar la gent de Biodiversitat, d'aquest voltor comú que es va situar al terrat d'una torre de Terramar. Un ocellot considerable, perquè els nens que estaven al centre d'estudis del mar van quedar amb els ulls com a taronges, que és clar, un pensa el pitjor, que el voltor s'abraonarà sobre un i que li traurà els ulls. No, la bèstia estava en una actitud contemplativa i va marxar. Ara, això sí, la gent de biodiversitat ens diu que, bé, hi ha una explicació a tot això, època de migracions, però que segurament anava una mica, vaja, que anava una mica perdut el voltor. Però ja tindrem temps de comentar això demà, de Bridge i l'entrevista mensual amb l'alcaldessa Aurora Carbonell a partir de les 11. Carola, gràcies.
A tu.
A tots vostès. Fins demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.